Ens acompanyen, com és habitual, els divendres, l'Ivan San Antonio, company del diari Esport. Què tal, Ivan?
Bon dia. Bon dia.
I avui també el Juan Irigoyen, company del País. Què tal, Juan?
Muy buen día.
Contenta de que estés aquí.
Muchas gracias.
De que nos regales tu presencia. Quina campanya...
Vengo por San Antonio, no por vos. No,
ya lo sé, ya lo sé. Me ha quedado claro. Quina campanya espereu, Ivan, Juan? Quina campanya us espereu? Amb aquest cara a cara, Font la porta.
Bueno, Font té el que venia demanant, un plebiscit, en les seves pròpies paraules. Sense marxíria, si vols després parlem. Jo crec que ara el que toca és pujar una mica el nivell respecte al que s'ha fet en precampanya. Sobretot, entenc, per part de l'expresident Joan Laporta, que de moment, que jo ho conegui, no hi ha hagut propostes, no més enllà del seu carisma, dels macarrons, del pernil...
¿No te gusta eso de los macarrons?
No, sí, no es que no me guste. O sea, pot fer el que vulgui. Faltaria... A més, entenc també que ho faci, perquè al final la campanya de Joan Laporta és Joan Laporta. O sigui, no és el seu equip, no és... ell ja ve de governar el Barça, per tant, la gent ja sap què pot esperar d'ell. Però sí que crec que en campanya, sobretot quan hi hagi debats, hauran de confrontar idees, hauran de confrontar projectes, hauran de confrontar quins plans tenen pels propers 5 anys. Perquè entenc que el soci, jo ho soc, jo necessito saber què em vol oferir Laporta i què em vol oferir Font. De Font ja comencem a saber-ho, bueno, perquè en precampanya ho he explicat.
D'algunes coses de Laporta sí sabés, no? El proyecto deportivo sí sabes que te ofrece.
Sí, exacto. Sí. Sí, pero es que a mí el proyecto deportivo...
No quiero ponerme como defensor de Laporta, Iván, ¿eh? Simplemente digo...
Quiero decir,
no sé qué me va... Bueno, sí, sabes que apuesta por Deco y por Flick, que es la
dupla. Bueno, es que yo creo que al proyecto deportivo no le preocupa a ninguno.
Que le dio el 3 títulos, 4 de 5 la temporada pasada, ¿no?
Sí.
Triplete, ahora ganaste la Supercopa de Vuelta, ¿no? Sí. Que en los últimos años ganaste 4 o 5 títulos.
Sí.
Y que el proyecto económico es donde podemos tener más dudas.
Bueno, es que yo, o sea, a mí lo que preocupa es la economía. No me preocupa el proyecto deportivo. Yo creo que. Bueno, pero como si el primer equipo de fútbol masculino.
Pero Iván, vos sabés perfectamente que sin un proyecto que lo deportivo te mueve todo el resto. Si vos te hundís, el equipo va mal, te quedas fuera de Champions en la primera de cambio, se te cae también la economía. No es que no solucionemos el tema económico, que después el resto de lo deportivo no importa. Juguemos con. No, tenés que arreglarlo también. Sí, lo deportivo.
Es que ya se.
Ok. Y Flick no se sabe muy bien cuál es el proyecto deportivo de. Porque entiendo que Deco se va a ir. Y si se va Deco, tiene toda la pinta que Flick también se va.
Sí.
Así lo ha manifestado, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Entonces hay que inventar algo nuevo. ¿Tiene entrenador?
No sé.
¿Tiene director deportivo? Claro, no lo sabemos. Director
deportivo tiene un triunvirato.
Bueno, triunvirato, pero bueno, son gente de otra época.
A mí solo el triunvirato me convence.
De otra época.
Ya te digo, claro. Sí. A mí yo tenía tres.
Puig estaba en la Masía hace 10 años.
Tres personas que manin al mateix nivell. Yo no sé si anirá así o un tindrá hasta la par sobre de la otra o quizá
encargará. Sí, pero complicamos que no hay ninguna persona, no hay ninguna figura reconocible que diga, no, está Andoni Zubizarreta.
Bueno, no sé, sí, pues bueno, o habrán de explicar, ¿no? También,
no.
Pero yo creo que.
Ya lo presentaron, ¿no?
Sí, pues ya está.
Listo, eso.
¿Y a vos qué?
Nada, es lo que te digo. Bueno, me parece que está bien, pero no es...
No me avecina
modernidad. Uh-huh. No es que vos le decís, voy a inventar, porque sé que esto no va a pasar. Que viene Piqué con sus ideas revolucionarias y te va a plantear fichajes por TikTok. Estoy inventando. Sí, estoy exagerando pero quiero decir...
Juan, una pregunta, ¿qué es la modernidad?
La que vos quieras. No sé, en algún momento lo que hizo Chiqui y
no, Chiqui no va a inventar res. O sea, Chiqui va a hacer las cosas bien. O sea, las cosas han de hacer bien. No van a ser modernas ni revolucionarias.
Pero si yo miro al futuro con el pasado, no sé si estoy apostando por el futuro. El fútbol cambió mucho en los últimos 20, 30...
Mira si ha cambiado el fútbol, que ya tres juveniles...
Tres juveniles,
¿vale? Que van a néixer al 2007.
¿A dónde vas?
No, y que aportan toda la seva vida al Futbol Club Barcelona, a la Masia, y ahora están triunfando al primer equipo del Barça. Sí, la modernidad es això, ¿eh? No es res més, ¿eh? Sí, es cuidar de la Masia, que es el que siempre se ha fet.
Pero hoy tenés otras vicisitudes, se te acaba el dro, claro, no es lo mismo el fútbol que antes, ¿eh?
El fútbol
claro,
es fútbol,
¿no? Y tenés que buscar en otros lados, bueno, en fin. Ya sé que el fútbol es fútbol, pero van cambiando las cosas, Iván.
Sí, bueno.
A mí no me seduce. No me seduce.
Sí, podem ser molt revolucionaris, però després a l'hora... No, després a l'hora de demanar l'aval dels precandidats, anem amb un paper d'aquests dels d'abans, unes butlletes amb el DNI fotocòpia, o sigui, estem al segle XIX, encara.
Bueno, però això que tiene que...
Ara vol ser, ara és modernitat, pel futbol demano per tot.
No, però tenés razón.
Ara entrarem en això, però ho ampliarem. Ja tots, ja veieu que el Juan Irigoyen i l'Ivan San Antonio avui venen amb ganes de parlar i de confrontar idees.
Ivan sabe que yo lo quiero mucho.
Però deixa-li parlar. Ja.
Sí, sí. No té res a veure una cosa amb l'altra, Juan. Però aquest matí estarem pendents del que us deia de l'agenda dels dos candidats que tenen actes electorals, però són les 12 i 13 i avui que no hi ha Joan Poquí, Ivan San Antonio, no t'he preguntat abans, però fem els honors.
Qui, jo? No.
Sí? No? Home, no m'has de deixar sol, ara, va.
Tira. Que t'hi jugues al migdia, és la nostra sintonia. L'esport sona diferent, amb la força de la gent, el sí que saps que la dia. Si a Catalunya t'activa, informació i alegria. La ràdio és un referent, és el nostre sentiment, la nostra forma de vida.
Lo, és en Poquí, el millor per al món.
Una salutació des del que t'hi jugues al Joan Poquí, que avui no podia ser amb nosaltres, però esperem que torni aviat aquí als estudis del que t'hi jugues.
Sembla que estigui malalt, que està
no,
a Copenhague.
No, està de festa.
Perquè la seva filla es casa.
Exacte. No sabia si ho podíem dir, però en tot cas, ja, felicitats sí. A tota la família del Joan Poquí. Però, com us deia, hi ha vida més enllà de les eleccions.
Però se casa con un danès?
No. Però viuen a Dinamarca.
Ah, ok.
Sí, viuen a Dinamarca i allà tenim el Joan Poquí per presenciar aquest moment tan important per la seva família. Però això, avui mateix juga el Madrid a Vigo, us deia, hi ha vida més enllà de les eleccions, se la juguen els d'Arbeloa contra un rival que ja els va guanyar el Bernabéu. Avui amb 10 baixes, el Madrid està obligat a sumar punts per seguir l'estela del Barça a la Lliga, un Barça que s'entrena aquesta hora a la Ciutat Esportiva abans de visitar demà Sant Mamés. Allà hi tenim el Santi Ovalle. Santi, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Com has vist els 15 minuts que us ha deixat veure Flick? Estaven ja més recuperats els jugadors de l'esforç que van fer dimarts contra l'Atlético?
Sí. Jo crec que han tingut temps per descansar i estan bé, en plena forma, pel partit contra l'Atlètic Club de dissabte a Sant Mamés. Ha estat una sessió passada per aigua, està plovent moltíssim aquí a Sant Joan d'Espí, on entrena el Barça, i això ha dificultat una mica l'entrenament. Però ha acabat l'entrenament Gavi, i això és una bona notícia. Veurem, després sabrem si entra o no entra a la llista de convocats pel partit contra l'Atlètic Club, i la resta, els jugadors estan bé i recuperats, i a disposició de Hansi Flick tots. No hi ha cap baixa d'última hora més enllà de les de Koundé i Alejandro Valde per jugar el partit contra l'Atlètic Club.
Flick, Santi, que modifica la rutina postpartit i prepartit de Champions, perquè demà, després del partit, l'equip dormirà a Bilbao i serà diumenge, no?, quan ja viatgin directament des d'allà cap a Newcastle.
Sí, hi havia problemes amb les connexions de vols i volien estalviar-li hores de vol a l'equip i decideixen anar diumenge cap a Newcastle i entrenar allà. En comptes d'entrenar un dia, la prèvia de partit faran dos entrenaments a Newcastle i canvia la rutina Hansi Flick per preparar el millor possible aquest partit d'anada dels vuitens de final de la Champions entre el Barça i el conjunt anglès.
A la una seguirem en directe a la roda de premsa de Hansi Flick aquí al que t'hi jugues. De seguida anirem també a Bilbao per veure si els de Valverde s'han recuperat també ells d'aquesta eliminació de Copa. Santi, línia oberta amb el programa, qualsevol novetat, aquí ens tens.
Fins ara.
Com també a la una seguirem la compareixença de Michel Sánchez, perquè demà el Girona visita el Llevant. L'Espanyol, per cert, tancarà la jornada dilluns a casa contra l'Oviedo. Dia marcat en vermell pels pericos, perquè els de Manolo han de sumar ja la primera victòria de l'any. Però, com us deia, avui arrenca la campanya electoral i Joan Laporta hauria d'estar presentant en aquests moments la seva candidatura i els membres de la seva junta directiva allà a la seva seu. Hi tenim a l'Adrià Soldevila. Adri, però crec que vam retard, no?, l'acte de Laporta.
Què tal, Helena? Doncs en uns minuts Joan Laporta presenta la seva nova junta directiva per dirigir el Barça en el cas que guanyi les eleccions el dia 15. De moment, aquesta compareixença comença amb uns minuts de retard, encara no ha aparegut el president del Barça, tampoc cap membre de la seva junta. Esperem que aparegui i el podrem sentir també explicant-se, presentant aquesta ja candidatura oficial després de superar el tall de les firmes.
Doncs de seguida tornem amb tu, Adrià, i escoltem les paraules del candidat Joan Laporta, que pel que l'hem pogut escoltar a les darreres hores, Juan Ivan, ha passat al contraatac, no?, ja amb Víctor Font.
Sí, això sobretot, no?
Sí, exacte, un cop proclamades ja les candidatures.
Sí, bueno, es lo que le toca. También Laporta quizás sabe mejor atacar que defender, ¿no?
Sí.
¿No? Es como su esencia, no sé cómo llamarlo. Entonces se va a sentir más cómodo en ese rol. Pasa que también él tiene que justificar, vamos a decir no defender, pero justificar todo lo que fue pasando en los últimos 5 años. Y entonces él tiene que estar entre esa fonda. En el fondo solamente tiene una dirección, él tiene 2 direcciones. Por un lado tiene que proteger lo que hizo en los últimos 5 años y atacar lo que supuestamente puede llegar a ser Víctor Font.
A mi, és normal, o sigui, i jo crec que anirà més això, o sigui, que pujarà d'intensitat. Entenc que Laporta ara mateix és una mica menys favorit. No vol dir que no ho sigui, simplement que per matemàtiques, o sigui, quan tu divideixes el vot entre 2 precandidats o 2 candidats que obtinen la presidència, és normal que surti guanyant.
¿Tenés claro que totes les firmes de Vilajoana de Síria van per a Font?
No, yo no tengo claro.
No, pero bueno, está bien, ya sí. Sé. O sea, pero
no.
Es que me genera duda a mí también, ¿eh? Que sea tan.
No, yo
que
no,
sea
no
tan
sé,
bipartidismo, en la porta anti la porta. No lo tengo tan claro.
Yo sí creo que hi ha una
un plebiscit, ¿no?
Yo sí crec. Yo em sembla
entonces,
que,
sí
em
tenés,
que
entonces sí lo tenés claro.
¿Qué?
Entonces sí lo tenés claro.
No, porque yo no, m'has dit tots els vots, totes les firmes de Síria i tal. Home, el que segur que no són és que són per a la porta. No, perquè si no haguéssim donat el suport a la porta. És així o no?
Bueno, que quizás alguien que votava Vilajoana o alguien que votava Síria...
Sí, votarà a la porta.
No lo sé, por eso te
bueno,
lo preguntaba.
Doncs, ja, bueno, ja, però... Ara t'ho pregunto a tu.
Es una duda que tengo. No, quizás puede ser que sí.
Porque, vale, doncs ja està.
Porque no estoy convencido de que todo el que votara Síria... Era...
Vulgui que Font sigui el president. Sí. T'entenc. Sí, t'entenc perfectament. El que passa que jo crec que, més enllà d'un percentatge, que per mi, en aquest cas, seria baix, sí, entenc que la gran majoria de gent que ha donat el seu recolzament a altres candidatures, precandidatures, que no siguin la porta, optaran per Font. És la meva sensació. No ho sé si serà
no,
així,
perquè creo ningú ho sap. Dentro de lo que puede ser la oposición, el perfil de Síria... ya sé que son hombres de que vienen del mundo de los negocios, es diferente al de Font. Sí, entonces no sé si todo el mundo que...
No, a mí Síria me recuerda molt més a Laporta que a no Víctor Font.
Exacto. Ah,
estem d'acord.
Por eso.
Pero precisamente porque me recuerda más a Laporta, sobre todo al del 2003...
Y fue mucho más auténtico que... Síria en cuanto a decir, yo no pacto, o bueno, no termino arreglando, quiso ir a la suya, no intentó hacer una candidatura... un poco así, un poquito de acumulación de otras cosas. Perdón, sí. Antes que interrompim, no, me corto la lengua.
Anava a dir-li a l'Anna Palet, que ella va estar ahir a l'acte on Marc Síria va explicar els motius pels que ell creia que no havia passat el tall, no?, per aquests problemes que va tenir amb les signatures que van ser invalidades.
Sí, va fer un acte de sinceritat i va desgranar el perquè de les gairebé 600 signatures invalidades. Per exemple, s'havia parlat molt de les butlletes sense DNI. Va confirmar que havien presentat 125 butlletes sense DNI que van ser anul·lades. Ells estaven convençuts que per normatives de protecció de dades no hauria de ser obligatori presentar una fotocòpia de DNI, però se'ls va invalidar. També 70 invalidades perquè els socis no tenien l'antiguitat necessària. Des de la candidatura de Síria es queixaven que no havien pogut revisar el cens i 142 invalidades on el número de soci no corresponia amb l'actual. És un número que es va canviant, que s'ha de consultar a l'aplicació i també deien doncs, que això amb la gent gran complica poder comprovar quin número de soci té. Marc Síria, en tot cas, no vol impugnar el procés electoral, però sí que vol presentar una reclamació a la Federació Catalana i va explicar el perquè d'aquest moviment.
Farem un recurs per donar veu a 594 socis sobretot la part que hem mencionat, no? Aquests 140 i pico de socis que per un problema de número de soci tot absolutament verificat, perquè el número de soci va canviant i molta gent gran no té accés a poder-lo anar actualitzant, tenen tot el dret a poder donar el seu recolzament, amb això ja seríem candidats avui, i també per veure i podré contradir totes aquelles, bueno, totes les butlletes, perquè no se'ns ha donat la possibilitat al final del procés de poder seure i poder contradir, comentar o aclarir totes aquestes butlletes, no?
I Síria farà, doncs, un pas al costat, però ha confirmat que el dia 15 votarà el canvi, és a dir, Víctor Font.
Yo creo que Víctor Font tiene su equipo, tiene su proyecto. Hay elecciones el 15 de marzo, yo iré a ejercer y yo votaré por el cambio, evidentemente.
Això sí, Helena, la precandidatura també feia en autocrítica que haurien necessitat més signatures per estar més tranquils i no patir per quedar fora per 90 com ha acabat passant, però alhora denunciaven l'opacitat del procés i deien que un 21% de signatures invalidades, en paraules textuals de Marc Síria, no s'ho creu ningú.
És que, de fet, Anna, crec que el propi Síria va explicar que la seva signatura i la d'Ivan Cabeza, un dels seus col·laboradors més estrets, van estar entre les dubtoses, que es va invalidar fins i tot la de Sergi Bruguera, que no va passar el tall. I, Ivan, et llegíem avui al diari Sport, que expliques que fins i tot la del propi Marc Duc també va estar entre les dubtoses, no?
Sí, bueno, ja és greu, per ell és gravíssim, que jo entenc que Marc Síria, que era el propi precandidat, Ivan Cabeza, que és un dels seus homes forts, van omplir la butlleta com tocava, no? Perquè...
Si no,
vull dir, pleguem i ja està, i marxem cap a casa i... Clar, que aquestes estiguessin a punt de ser dubtoses, quan... Sí, i si no van ser, va ser perquè hi ha interventors del grup que van escoltar el nom. De la mateixa manera que van escoltar el del Sergi Bruguera. Sergi Bruguera, que també ha donat el seu recolzament implícit i explícit a la precandidatura de Marc Síria. Doncs aquesta va ser anul·lada per un defecte de forma, que és que fallava un dels números del carnet, del número de soci. No se'ls hi pot dir res, però és així. Ara, tampoc, el que és cert és que tampoc te les deixa mirar. O sigui, és un acte de fe. Tu has de creure. Punt. O sigui, si passen dubtes i després de rebutjades, invalidades, tu havies de creure, perquè no et deixaven revisar el per què ni si era correcte el que s'havia fet. Després sí que et passaven tota la relació d'invalidades i les raons. Però el cas de Marc Duc és fort perquè, clar, ell era interventor i estava allà. I va sentir el seu nom. Diu que aquesta dubtosa, Marc Duc, dubtosa, tal. I clar, el tio va quedar a dir, escolta, perdona, dic que sóc jo el Marc Duc, i sóc interventor de l'equip de Síria. Dic, ensenyeu-me-la, no? I jo, vale. I llavors la van posar.
Finalment la van validar.
Clar, sí, i de 594... que hi ha hagut invalidades, o sigui, s'havia dit que 500 eren sense DNI. S'ha demostrat que no. Per tant, una primera mentida que s'ha desmuntat. A partir d'aquí, la resta, tu has de creure. O sigui, és un acte de fe. Jo entenc que estiguin molt molestos, ho entenc perfectament, i que vulguin anar fins al final. I, a més, em sembla molt, molt encertat que no vulguin impugnar les eleccions, perquè això sí que es faria un mal gran al club, i el primer de tot és el club. Però entenc que vulguin defensar a tots aquells. De fet, jo entendria també que la Porta i Font ho fessin, perquè és que la quantitat de vals invalidats
igual està claro
amb
que
els tres
que la
Porta, precandidats...
Però a la Porta, o sigui, li convenia...
Jo crec que... O sigui, és que no havia arribat mai a aquest percentatge.
Deixeu-me un moment, perquè hem d'anar cap a la seu de Joan Laporta, perquè ara ja sí està compareixent el candidat a les eleccions.
De dirigir el Futbol Club Barcelona als darrers 5 anys, alguns doncs ja vam tenir unes responsabilitats del 2003 al 2007 i en aquest aspecte dir que doncs ja sabem que és un privilegi, que és una alta responsabilitat, però sobretot és un privilegi el dirigir l'entitat que ens estimem, dirigir el Barça que ens estimem. Hem doncs dirigit el Barça de tal manera aquests darrers 5 anys que ens hem trobat doncs un estadi que s'escardava, un equip que no guanyava, un club arruïnat, i amb les decisions que hem anat prenent en el decurs d'aquests 5 anys, decisions complicades, decisions en les que s'havia de ser valent per prendre-les, doncs avui tenim un estadi nou, que és doncs el millor, serà el millor estadi del món. Tenim un equipàs i doncs, hem sanejat el club, estem en un procés de consolidació de la recuperació econòmica i, per tant, dir-vos que ens sentim doncs, orgullosos. En aquest aspecte doncs, podem dir que hem aconseguit el que volíem aconseguir durant aquests 5 anys. Ara el que volem és la continuïtat, volem doncs, culminar a l'estadi i a l'Spotify Camp Nou i doncs, a l'Espai Barça, i volem donar continuïtat, com deia, a totes aquestes accions i mesures que hem anat prenent per revertir una situació que era molt complicada.
Un Joan Laporta, que ja l'escolteu, està presentant la seva candidatura. Com us deia, presenta les persones que l'acompanyaran en aquesta junta directiva si és escollit el proper diumenge, dia 15, com a president, reescollit, millor dir, com a president del Barça. La Bala diu la gestió de tots aquests anys. Per rematar el tema Síria, Ivan, proposaves ara sobre la taula, no?, una remodelació d'aquest sistema preelectoral del Barça, no?, perquè dius que el consideres obsolet.
Home, ja, em sembla que és evident, o sigui, no és que ho digui jo, és que, o sigui, jo entenc que quan estàs al poder la tendència és conservadora. Per què? Perquè t'ajuda a mantenir...
Perquè t'afavorís, no?
Sempre t'afavoreix, però cal un canvi urgent de la manera de fer. O sigui, no és normal que avui en dia que tens el mòbil a la mà i que el pots fer servir per comprar-te una rentadora o fins i tot per comprar unes entrades al Futbol Club Barcelona i te les envien telemàticament, no puguis decidir quin és el precandidat, o sigui, que ho hagis de fer amb una butlleta de paper, amb una signatura, és tot molt arcaic, o sigui, no té cap sentit.
Sí, bueno, también, pero tenía que hablar las asambleas también, hay que empezar, claro, a modernizar el club en todos los sentidos. En eso sí estoy de acuerdo.
Home, el primer que va fer la porta va ser canviar els estatuts, que ho va haver de fer per assemblea i es va carregar el codi ètic. Vull dir, per aquestes coses es poden fer, també es pot fer per modernitzar el club.
Sí.
I creieu que aquest 21% de signatures no vàlides de Marc Síria suposa una llosa per ell de cara a presentar-se a futures eleccions?
Per a Síria?
Sí.
Yo creo que no. A ver, yo creo que Siria, lo que decía Iván, me parece que Siria tiene que explotar su versión de ser el Laporta de 2003. Y creo que esa es la sensación que más o menos a todos los que estuvimos un poco así, me parece también al socio del Barça que le dio los 2.000, ¿cuánto quedaron? 2.300, ¿no? Quedaron 2.300...
2.247.
2.247.
A 90. 90 firmas.
Quedan 90 firmas. Entiende que eso, me parece que este proceso de preelectoral, o sea, de pre-campaña, generó eso, ¿no? Generó que lo más diferente era Siria. Y después que hay que ver si tiene la voluntad, si tiene la fuerza, si tiene el dinero como para seguir intentando ser candidato del Barça. Me parece que es lo más diferente.
Yo creo que sí que
me parece, pero no sé.
O sea, precisamente porque... Crec que la lectura que està fent de que hi hagi 594, si no m'equivoco, signatures invalidades, que són moltíssimes, de la mateixa manera que la Porta en té 1.000, i em sembla que
la Porta,
un 11% la Porta, un 13% sí. Víctor Font i un 21% Marc Síria.
Sí, no, que, o sigui, ha pujat molt perquè això era... Entre,
sempre el 10, no?
Entre un 6 i un 8. Sí que hi ha un parell de casos, hi haurà dos al 2000... No recordo, 2003 potser, no. Sobretot el... No, 2003 no. El Rousseau també van ser... Llobrador i Rousseau van ser un 21%. Ho dic de memòria.
Com el de Síria, d'això.
Sí, exacte. Però la gran diferència és que a la resta de precandidats el percentatge era molt baix. Era molt baix. Era el normal, l'habitual, entre un 6 i un 8%. En canvi, aquesta, en aquest cas, han pujat molt, bueno, el percentatge aquí... de tots dos. Si el percentatge arriba a ser normal, hi haurien 3 candidats.
Sí, i... Pero por eso te digo, yo creo que a Laporta le convenía que esté Siria.
Sí, yo también creo. Pero también digo una cosa.
También creían que era el que era más peligroso Siria que Font.
Exacte, és el que t'anava a dir, perquè bueno, he tingut la sort i fins i tot en molts moments el plaer de poder seguir de molt a prop la precandidatura a Síria, perquè per temes professionals el diari Sport m'ha tocat seguir la seva precandidatura. I bueno, més enllà de la feinada que hi ha al darrere i hi ha un punt que et sap greu, no? com a persona, saps? De que després tanta gent hagi estat treballant tan intensament i que després no puguin ser candidatura. Però sí que és cert això que dius, Juan, que ells creuen que si no han passat és perquè han passat coses
rares
i no acusen precisament a l'equip de fons.
A mí yo tenía entendido, o sea, por lo que sé, desde la candidatura de Laporta, veían a Siria como, ojo que Siria crece, ojo que Siria, ojo como que Siria era el... Y es verdad que en un debate Laporta se hubiese sentido menos cómodo con Siria que con Font.
Amb Font ja ha debatut, perdona, amb Siria no, sí que ho ha fet de forma interna.
Sí,
I no ha sigut agradable.
No fue agradable.
I com ja l'hem escoltat a ell, que ara ens posava l'àudio l'Anna Palet, ell diu que votarà a Font, votarà pel canvi Marc Siria, malgrat el Juan i l'Ivan estan d'acord amb que seria un home més proper al laportisme. Tindrem dies per anar explicant tot el que passa en aquesta campanya electoral, però són les 12 i 32.
Una cosa,
a la porta
del 2003.
A la figura de Joan Laporta, exacte, perdona, matís ben apuntat, gràcies. Però són les 12 i 32,
no
com us deia. No, és hora de repassar l'actualitat.
Me matabas con ese titular.
No, no, Twitter, no. 14 minuts i arribem a la una. Ja sabeu que aquí les pauses publicitàries són molt intenses. No s'atura la discussió avui entre l'Ivan San Antonio i el Juan Irigoyen, o el debat, més aviat,
que no
la discussió.
No d'eleccions, eh?
Ara toca parlar de futbol, ja fas bé de recordar-ho, Ivan, perquè en uns minuts seguirem aquí en directe la roda de premsa de Hansi Flick, però ja estàveu especulant amb coses de l'11 de Hansi Flick de demà a Sant Mamés contra el partit que els enfronta contra l'Atlètic de Bilbao. Per exemple, què faríeu amb Pedri demà? Creieu que és dia per dosificar-lo?
Sí.
O que no hi haurà manera de fer-li entendre que ha de descansar?
No, jo crec que el primer que es coneix a ell mateix és Pedri. I des que ha tornat a la lesió, menys el partit de l'altre dia, en què la necessitat era que acabés el partit, jo crec que si hi hagués hagut pròrroga segurament l'haguessin canviat, perquè ja arribava just. Y corres el riesgo de...
Bueno, lo dijo Flick, Flick dijo que corrió el riesgo.
Claro, sí, sí.
Y aparte el Barça, lo más importante para el Barça no es mañana, sino es el martes.
Dimarts contra Newcastle allà, a Anglaterra. Sí. Us estàveu ara a la publicitat dient que qui havia de jugar...
No, el que estan dient és que el Juan... Que diu,
no, només diré què es pot dir, tranquil.
Això es pot dir tot. En ese asiento se critica de joc, no? Que és el del Puquí, clar.
Exacte. No, us anava a tirar per l'altra banda, de si ja veieu... Sí.
No, quería saber si era una qüestió de l'asiento, que acá... Perquè jo sigo pensando que Jong és buen jugador.
Què et ve de vos fer? Defensar-lo o no?
Però és que jo crec que això no és discutible.
No és culpa de l'asiento, és
sí.
Culpa
el problema no és que de Jong sigui bon jugador, que ho és un extraordinari jugador. El problema és que no ho demostra.
Bueno, para vos no lo demuestra, para mí sí, para los entrenadores que lo ponen también.
En contadas ocasiones, no he visto un migcampisme platòric amb De Jong.
¿Cuánto hace que llegó De Jong al Barça? ¿2016, 2017?
Son 7 años ya, ¿no? No, 2019, ¿no? 2019, 7 años, sí.
Bueno, si lo ponía Ernesto. Lo ponía hace tiempo, bueno, pues hace tiempo.
Sí. Home, si no lo pone Ernesto, cuando están gastando, se queda pasta, tío. ¿Sabes?
Bueno, también, pero lo ponía. Sí. Lo ponía hace tiempo, lo puso Koeman. Lo puso Xavi Hernández, lo pone Flick, bueno, lo pone en la selección holandesa. No debe ser que los tipos esos, los entrenadores saben
segurament
más, menos
perquè,
de fútbol
que no hi ha hagut un futbolista que li pogués treure el lloc. I ara sí que hi és. Ara vull veure què passarà.
Però no serà perquè De Jong lo pierda, sinó bueno, perquè Bernat se lo gane, que és molt diferent.
Bueno, una mica, no sé quin percentatge. Bueno, ara que estem parlant de percentatges, no sé qui serà més culpable o més responsable.
Vamos a una situació exagerada.
Però per mi, Bernal, o sigui... Cuando... Es que no es només que té futbol, es que ha nascut per jugar al Barça en aquesta
vale,
posició.
Entonces voy a una situació exagerada.
No és una imposició.
Vale, déjame que te diga.
Sí, perdona.
Cuando Messi le saca el puesto a Juli, ¿lo perdió Juli o lo ganó Messi?
Home, lo ganó Messi.
Listo, perfecto. Acá puede pasar lo mismo.
De la mateixa manera que Busquets va treure a Touré allà.
A Touré. Sí, lo perdió Xavi Touré, no. Lo ganó Busi.
Sí.
Acá puede pasar lo mismo. Y no es porque De Jong sea un mal jugador.
Pero
yo creo que aquí...
No.
A Willy Rigoyen està assegut a la cadira del Joan Poquí, però no l'està convencent massa aquest esperit Poquí.
No, creo que no. Creo que De Jong... Yo estoy con él. De Jong es un crack.
Sí. Pasa que
quizás Bernal es un mega crack. Y bueno... I hay que ver si De Jong s'adapta a jugar.
Bueno, demà segur que no juga.
No, mañana segur que no juga.
Qui tampoc jugarà crec que és Iñaki Williams, però un que no fallarà demà, l'Atlètic no arriba en el seu millor moment, però arriba platòric i amb moltes ganes de tornar a Sant Mamés. És el nostre company de Ràdio Bilbao, Diego González. Diego, què tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Para los oyentes, Diego, los que no lo sepan, hace 5 meses tuviste un susto de salud. Los médicos te recetaron un poquito de banquillo, por así decirlo, pero esta semana por fin estás de vuelta y hoy en el Keti Jugas queríamos sumarnos a las felicitaciones de todos los compañeros de la SER en tu retorno. ¿Qué has preparado para esa vuelta a San Mamés, Diego?
Pues he preparado, primero daros las gracias, de verdad, porque no solamente este aplauso que es público, pero he tenido pues muchos apoyos privados de todos vosotros y la verdad es que da gusto. Pero sí, bueno, superado ya todo. Le decía el otro día a Manu Carreño, que fíjate la de veces que habremos preguntado a un jugador después de una lesión, oye, ¿qué tal te encuentras para volver y tal? Joder, yo no sé qué contestar. O sea, después de tantas preguntas que he hecho yo en ese sentido, pues no sé la que contestar, ¿no? Joder, yo pensaba que me llamabais para el partido de
Barça. Ahora íbamos.
¡Qué partidazo! Tal, seguro que hay que hablar tanto, de fútbol.
hay que hablar, Diego. Un Atleti que llega mermado de fuerzas y no sé si de ánimos después de ese palo en la Copa.
Llega tocado. El equipo llega tocadito porque, a ver, el enfrentamiento contra la Real Sociedad le ha dejado fuera de la final de Copa. Ante un rival de sus mismas características, que llegaba más o menos al mismo nivel de forma física, con más o menos las mismas sensaciones, con buena racha en Liga. Bueno, pues el equipo el otro día es incapaz de darle la vuelta a la eliminatoria, pero no solamente darle la vuelta a la eliminatoria, es que no crea ocasiones, no tiene fútbol, su fútbol es ramplón, no tiene sensación de peligro, no da sensación de peligro ni de agobio al equipo rival, y todo eso pues no es más que una muestra de lo que le viene pasando durante esa temporada. ¿Qué pasa? Pues que, claro, contra la Real Sociedad, en este caso es un rival, además el vecino, que quiere meterse también en la Copa, que hay rivalidad y que te gana sin hacer nada, pues hay decepción, hay desilusión y el vestuario está tocado. Qué duda cabe que Ernesto tiene que tener mimbres suficientes para, como dijo el otro día, digerir esta derrota, esta eliminación, y tirar para adelante los 12 partidos que quedan. Pero claro, es que llega el Barça pletórico, a pesar de que también haya caído en las semifinales de Copa, ¿no?
Y un Athletic que tiene a un Nico Williams que será baja, que no se recupera de esa pubalgia, ¿no, Diego?
No, a ver, está llevando un tratamiento conservador. Ese tratamiento conservador le aparta desde hace ya un par de jornadas de los partidos. Le queda todavía, yo creo que como 15, 20 días todavía para ver cómo, si funciona o no ese tratamiento conservador y volver a jugar. Pero ese parón ya nos avisaban de que iba a ser así. Y si, bueno, pues tenemos fortuna, pues el Atleti podrá contar en la recta final con Nico Williams. Y si no, pues de momento lo que se ha hecho es descartar la operación de Nico, pero claro, el chaval quiere estar al final de temporada, pues porque llega al Mundial, porque llega a la selección y, en fin, pues lógicamente también sus miras están puestas en ese sentido, en recuperarse, pero claro, de momento contra el Fútbol Club Barcelona va a ser baja y vamos a ver qué decide Ernesto Valverde, si más probaturas como Vivian en el carril derecho o si ya utiliza un lateral, en fin, bueno, cosas que ahora mismo se está planteando Ernesto Valverde de cómo afrontar el partido frente al Fútbol Club Barcelona, porque es que tendrá que ir con todo, ya que en buena parte de la plantilla no confía y además a él se le está poniendo en entredicho, ¿no?, últimamente aquí en Bilbao, así que imagínate, hablar todavía de renovaciones y demás, pues va a quedar un poquito lejos para el banquillo.
Bueno, pues mañana saldremos de dudas, te escucharemos en Carrusel, Diego, pero queríamos de nuevo trasladarte nuestra más sincera felicitación por estar aquí,
Diego,
ya de vuelta con nosotros.
Tengo una pregunta, perdona, ¿eh? ¿Cómo está el ambiente ahí? Porque hay un poquito de rivalidad
frío
últimamente entre los aficionados de unos
frío,
y otros.
Frío.
Los que voy mañana para ahí, no quiero problemas, ¿eh?
No, tranquilo que no los tendrás. No hay ningún problema. Pero qué duda cabe que sepáis que la Barça se le va a pitar. O sea, eso está...
Eso esperamos también, ¿eh?
Sí, gracias,
Diego. Sí, eso viene entrada. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, Diego. Com creieu que recomposarà demà la defensa? Hansi Flick té les baixes de Koundé i de Balde, es van lesionar el partit contra l'Atlético, toca moure banqueta.
Bueno, és que em sembla que hi ha el que hi ha, o sigui, Cancelo, Gerard Martín, laterals, i Araujo, Cubarsí, també tens a Eric, entre aquests 5 jugaran 4, no, és que no hi ha més. O sigui, també, jo crec que ho té bastant fàcil, sí que ha cridat a Xavi Spar, que pot jugar a lateral, però
bueno,
suposo que
si seguimos en esa dinámica de ver qué piensa hacer en Newcastle, quizás darle minutos a Araujo para que llegue a rodar a Newcastle. Entonces, si mañana no juega Araujo, ya sería una señal de que Araujo no va a jugar en Newcastle. Bueno, un poco se usa este partido, ¿no?, como experimento, un pelín para lo que puede visualizar, tanto con lo que pone como lo que no pone. Quiero decir, si cuida a Lamine, me estoy inventando, ¿eh? Si cuida a Lamine, se sabe que es para que Lamine esté pletórico. Para,
bueno, yo creo que Lamine no jugará
todo. No, Lamine no jugará. Sí, por eso puse un ejemplo que...
Y també et diu, a veure, en principi t'has de preparar el partit sense tenir en compte el resultat del Madrid, però tot condiciona. I, hòstia, si avui el Madrid es deixa punts, és possible que també acabi condicionant una mica l'onze.
Sale en todo, sale Lamine també.
Per cert, que preguntaves, Ivan, al Diego per l'ambient que hi haurà a Bilbao amb el Barça. M'apunta Santiago Valle que no hi haurà dinada directives entre Atlètic i Barça com a conseqüència de totes aquestes males relacions.
Això que m'estalvio quan vagi cap allà.
Dels últims mesos, ara que parlàveu del Madrid, confieu més en el Celta de Giralde o en el Pep Guardiola, en el Manchester City de Guardiola contra el Madrid? Juan.
Sempre en el Manchester City.
¿Sí?
Sí.
Avui no esperas sorpresas a Vigo.
No espero sorpresas, no, no. Ya la sorpresa fue el otro día de Getafe, no van a permitir dos sorpresas seguidas.
Yo el que espero hoy es al penalti para Real Madrid.
Dos, ¿no? Que vienen de Osasuna y Getafe, sería la tercera derrota consecutiva en Liga.
No, yo penalti para Real Madrid, avui toca. O sigui, ja falten dos partits sense.
Me l'havia guardat aquí pel Cristóbal. Però al YouTube del Que t'hi jugues, ara no llegeix, no trobo el nom, el Marcos ens diu, podríeu fer una enquesta quants penals xiularan avui al Madrid? Un, dos, tres, quatre... Diu, perquè segur que algú li xiulen i podíeu fer l'enquesta.
Quan ho necessiti el Madrid. Bon dia.
Correcte.
Ja estàs perquè és que el fan a la banda.
Bueno, els dos últims partits ho han necessitat, eh? I no li han xiulat, eh?
Hi ha un minut que és el minut de les picotades. I això arriba a partir del minut 70. Quan el Madrid va perdent o empatant, pam! Allà arriba el penal.
Sabeu qui no falla aquesta nit?
Qui?
Jo crec que juga segur Vinícius, no?
Segurament, sí.
Bueno, pues esta noche hace lo mejor. Hace el mejor partido posible. Porque yo tengo los mejores acabados. Los mejores materiales de construcción aquí. No los otros tontos gilipollas que no saben construir. Yo sé construir. Porque tengo los mejores materiales de construcción. Decoración, reforma, diseño del hogar. Y la ferretería. Es todo. Y todo esto lo encuentro en encat.cat. Esto sí que son buenos. Esto es a primera. Esto es a primera. No a segunda, a primera.
Iván San Antonio, Juan Irigoyen, gracias.
Muchas gracias.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.